Cugat Ràdio et descobreix Ciutat Solidària.
Quan falten 5 minuts per 12:15, és hora d'obrir aquesta ciutat solidària que fem cada dos dimarts, on intentem descobrir, si bé, alguna cara més, la cara més solidària d'aquesta ciutat de Sant Cugat. I avui volem parlar d'un conflicte d'un conflicte a l'Àfrica, d'un conflicte a Mali, perquè el passat 22 de març un grup de militars va orquestrar un cop d'estat a aquest país, a Mali, per fer-ne fora el president i el govern i prendre el control del país. En els darrers dies, la creixent inestabilitat de Mali està afectant encara més la preocupant inseguretat alimentària entre les poblacions de l'Àfrica Occidental i, de manera encara més significativa, a les comunitats més vulnerables de Mali i de la regió, que es troben davant la necessitat urgent de l'increment de l'ajut humanitari. Per això, per parlar d'aquesta qüestió, tenim amb nosaltres en Marc Casanovas. Bon dia.
Bon dia, Albert.
I, de fet, tenim en comunicació encara un expert en la matèria, en Anton Marimon, coordinador del comitè de Sant Cugat d'Intermon Oxfam. Bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia. Com podríem definir la situació actual a Mali? Ton, tenim?
Sí? Ah, perdona, per descomptat no preocupant, perquè són aquelles coses que ja quan ja... I el tema des del punt de vista humanitari ja era molt greu, des del punt de vista de la sequera que està patint tot el sultan, és a dir, que Mali, Nigèria, Níger, etcètera, el fet que hi hagi una guerra implica que totes les ajudes humanitàries siguin molt més difícils que puguin arribar-hi.
De fet, aquest conflicte ha sortit arran de les tensions entre militars i separatistes tuaregs. Podria ser una guerra civil, al final?
Jo entenc que sí. Entenc que sí, perquè hi ha també tot un component islamista que s'ha pillat amb els tuaregs. Els tuaregs sempre han defensat que era un país més. Això és una mica un conflicte, un cop més també, del problema que quan les grans potències, després de les guerres mundials, es van dividir, des del punt de vista colonialista, es van dividir els països d'una manera que, si agafem un mapa de l'Àfrica, es veu molt clarament, es van fer les relacions a base de tirolínies, és a dir, sense tenir en compte les tribus que hi havia i tota la història que hi pogués tenir cada una de les tribus i regions que hi havia allà.
Per tant, amb aquest nou govern format a partir d'una junta militar, podríem dir que es posa encara més en perill la situació de la població de Mali.
Per descomptat, perquè és clar, vull dir, ells diuen que sí que deixaran el país en els civils, que faran eleccions, etcètera, però bueno, són aquests clubs militars que, moltes paraules, però que acaben sent el mateix i moltes vegades, com a molt, és un titella per rentar la cara davant de la resta del món.
I amb molta gent desplaçada arran d'aquest conflicte, països del voltant com Nigèria, Burkina Faso, poden veure's també afectat per aquest problema a Mali?
Sí, per descomptat completament, perquè aquestes són rutes, són països o zones en les quals els pastors i ramaders, vull dir, poc que tenen de lo que és, on està la frontera. Ells saben que hi ha pastures en un cantó cap a un altre i en funció de la poca llibertat que poden trobar tant cap aquí o cap allà. I és que aleshores, en el moment que això està en un conflicte armat i a més hi ha les guerres, doncs tanquen amb les fronteres, doncs es troben que no poden anar a pasturar el seu ramat o amb altres països. També doncs són gent que en funció de les activitats que hi ha econòmiques petites, o sigui, que en aquests països, poden ja notar un moviment de gent des de Burkina Faso cap a Mali, cap a Mali, cap a Nigèria, de Nigèria a Mali, etc. És a dir, són gent que no pas humans, per tant, es mouen molt. En el moment que això hi ha una inestabilitat de guerra, doncs llavors doncs, això fa que la gent es quedi on està i si no té, doncs mira, malauradament, doncs mantenir encara menys el que té.
El conflicte, però, no és l'únic problema de la població maliana, ja que la falta d'aliments s'arrossega des de ja fa bastant temps. De fet, prop de 4 milions de persones a Mali i 13 milions a la regió en general del Sahel. Com es pot entendre que en ple segle XXI encara hi hagi gent que pateix fam?
Mira, costa d'entendre això ja va passar en el tema de la Banya d'Àfrica, però en temps que també ja s'estava avisant. El tema del Sàhel ja fa també, de punt de vista d'organitzacions com Intermanaustan i altres organitzacions, fa més d'un any que s'està ja avisant d'aquest país, perquè, bueno, són coses, no les hagués comptat, és a dir, si no plou, no hi ha pastures, si no hi ha pastures, si no hi ha ramat, doncs la gent no té aliment. Doncs això, doncs, hauria de ser. A mi, personalment, em va sorprendre gratament el fet que, per exemple, el dissabte que l'any passat, doncs, tots els equips de televisió espanyola portessin això. Que suposo que molta gent no hauria d'entrada, si li parlen del Sàhel, no hauria de saber que era tontes, si sobre el llibre diuen que hi ha una crisi, doncs encara, també encara es costa més entendre, si més no, és un toc d'atenció a la població. Perquè també aquí podem estar malament, i aquí, si és com tot el que hi ha allà, és tot just és sobreviure.
I de quants conflictes d'aquest estil podríem estar parlant que estan tenint lloc ara mateix a Àfrica?
No, a l'Àfrica, diguem, la zona, diguem, central, des del punt de vista ja, agafaríem des de l'est, que és la zona de Somàlia i la Banya d'Àfrica, que també és una mica el mateix problema. Problemes de sequera secundària juntament amb problemes de guerra. La zona Saint-Congo, de Ruanda, etc., doncs aquelles zones que avui estan de nanos tant, també sabem que, a part del problema alimentari, també té el problema de la política que tenen. I ara ens estem trobant a la zona aquesta més de l'oest, de la part central de l'Àfrica, en la qual, doncs, bé, a part de la sequera i tot el problema alimentari, això implica que els mercats, doncs, que no són els mercats, tots els productes s'estan encarint molt més, doncs clar, la inestabilitat política, doncs, encara fa que inclús la problemàtica o la possibilitat de que les entitats com Oxfam i altres entitats es dificulti molt arribar a la població necessitada.
I vostè com explicaria què creu que es deu aquesta desconeixença sobre temes i conflictes a l'Àfrica, que segurament no ens arriben tant, no tenim tanta coneixença aquí?
Bé, això ho diria, hi ha moltes vegades els mitjans, sobretot en aquest cas, en aquests moments, doncs, que tenim una crisi aquí econòmica més aquí a Europa i en el cas concret també a Espanya i Catalunya, tot es preocupen més de la situació nostra que de la pitjor o de la manera més dramàtica que hi ha en altres països i en altres zones del món.
I de quina manera Intermon Oxfam ajuda aquesta gent afectada, aquesta gent desplaçada? Com es fan arribar aquestes ajudes a aquests països?
Bé, Intermon, el que està intentant, com sempre que hi ha aquestes emergències, és sobretot amb el tema de distribuir l'aigua i evitar que hi hagi infeccions, és a dir, facilitant els mitjans sanitaris perquè, bueno, perquè es puguin fer latrines, es puguin fer, doncs, hi hagi infeccions, perquè hi ha que comporta quan hi ha aquestes grans massificacions de camps de refugiats, etc.
I nosaltres, com a individus, què podíem fer per ajudar?
Bé, d'entrada, doncs, hi ha una sèrie de iniciatives a la web d'Intermon Oxfam, .org, hi ha una sèrie de comptes corrents d'entitats bancàries amb les quals s'hi pot ajudar. I, però, no, és el que no sempre. També quan nosaltres, si de lo que tenim, ens sabem disfrutar i no desperdiciar, però també és una manera com una altra que tenim d'ajudar a la justícia alimentària que pot haver en el món.
No creieu que segurament en una època com la d'ara costa més ajudar els més necessitats per pels problemes econòmics derivats de la crisi?
Sí, no hi ha dubte que costa, però també hi ha un fet que és que rellevant i que des del punt de vista concretament d'Intermon Oxfam hem detectat és, per exemple, en el tema de les ajudes. Sí que és cert que la gent que ajudava, de vista doncs, de quotes, d'aportacions, etc., ha rebaixat una mica les seves aportacions, però per altra cantó hi ha més gent que dona. És una gent que diu, bueno, jo simplement, malauradament, la gent encara està pitjor.
De fet, hi ha un informe on es demostra que la cooperació a l'estat espanyol ha baixat en picat des de l'esclat de la crisi, però...
Bueno, aviam, jo ara estava parlant a nivell particular. Si parlem a nivell de les, administracions públiques, sí, ha caigut i molt. De l'any 2010, ara el projecte, el pressupost del 2012, s'ha rebaixat en un 50%, quasi de 1.400 milions d'euros. És a dir, estem a l'ordre del nivell del que érem el 2005 de les aportacions a les ajudes al desenvolupament. Inclús una població com la nostra, com l'Ajuntament de Sant Cugat, en la qual sempre havia sigut cap davantera i fins ara s'aportava el 1% del pressupost a l'ajuda al desenvolupament, tot i que està la baixa del pressupost, també aquest 1% des del punt de vista absolut també era inferior, però també ens ha tingut sorpresa que ara l'aprovació del pressupost s'ha rebaixat al 0,7. Benvingut sigui el 0,7 perquè encara estàvem dins de les franges altes, però veiem que per tot arreu s'està reduint.
Quines conseqüències està tenint això en la vostra organització?
Bé, la nostra organització, doncs, que lògicament hem de ser molt més, si ja ho érem, hem de ser molt més selectius on s'inverteix qualsevol euro. I malauradament, doncs, és que haver de deixar projectes o reduir-los projectes que teníem. Doncs, clar, doncs, fem en funció del que tenim. Si no tenim tant, doncs ens hem de limitar. Vull dir, això és com qualsevol economia, si ha sigut privada, activada, vull dir, una casa, vull dir, una família, si disposa d'uns fons, pot fer unes activitats. Si disposa de menys, has de fer ser més selectiu i veure on apliques aquests fons.
Dèieu això de ser més selectius, més o menys teniu pensades quines són les prioritats d'Intermón Oxfam ara, amb aquesta retallada?
Una de les prioritats, sens dubte, està sent la zona aquesta de l'Àfrica. Nosaltres no oblidem mai tot el que Intermón, sobretot Oxfam, a nivell mundial, però Intermón també especialment, sempre ha tingut una gran presència a tot el que és la zona de Sud-amèrica, d'Amèrica Latina, i lògicament no l'estem oblidant. El que passa és que en allà ja fa una colla d'anys que la idea és ajudar només a la formació de la gent del país, amb la qual des del punt de vista econòmic no necessita de tant recursos, perquè ja el que hem fet és formar a gent de tot el país, formar-los, crear cooperatives perquè la gent quan crea magatzems, que quan tingui les collites puguin magatzemar-ho i després això els permetin tenir aquest producte durant tot l'any. I per tant, diguem, aquí, no diré que estem ja, ho tinguem bé, però bé, està una mica més posicionat. En canvi, on ara està, per mi, per tota l'entitat, les grans preocupacions estan tota la zona de l'Àfrica i una mica el que et deia, la zona, diguem, central de l'Àfrica.
El que podíem veure també llegint l'informe és que han augmentat a l'Estat les ajudes en forma de crèdits que s'han d'acabar retornant tard o d'hora. Què pot provocar això?
Bueno, això també és utilitzar aquesta paraula, doncs que ja fa molts anys que estem a Masllou i doncs hi ha entitats com aquí a Sant Cugat també tenim l'Observatori del Deute, que és que el que es veu és que si aquests països els anem deixant diners, bé, és ni és tot allò que és pa per avui en reparament, que és en castellà, perquè ni arriba també el pa per avui, no? Aleshores, és clar, doncs, si mentre es vagin donant tots aquests crèdits, aquests països mai aixecaran el cap. El que hem de fer és que poguessin fer inversions en aquests països per tenir clar, quan més siguin autosuficients, menys haurem d'ajudar-los.
És allò de dona-li peix a un pobre i podrà menjar un dia i ensenyar-li a pescar i podrà menjar cada dia.
Exactament, és una mica el que deia també que s'ha intentat fer, sobretot en el cas de Sud-amèrica, de Perú, de Bolívia, d'Equador, que fa anys que, diguem, Intermón té presència allà. El que s'està fent és això, de dir, ensenyar i organitzar-se a tots els camperols. I ara, bueno, el que intentem és que en països, sobretot, amb una gran transformació, com encara són els poblats i els països, la població de l'Àfrica, això costa més.
Doncs, Ton Marimon, moltes gràcies per atendre'ns sobre aquest tema tan complicat com és el conflicte armat a Mali, que amenaça més de 3,5 milions de persones a... De fet, amb el sostén de més de 3,5 milions de persones a Mali, és a dir, és un tema importantíssim. Esperem que amb aquesta entrevista puguem aconseguir una miqueta més d'ajuda per aquesta gent i res, animar-vos a continuar treballant.
Gràcies a vosaltres i com jo dic, quan s'ha de fer el petit aquest sempre és benvinguda. I lògicament, a vegades, el tractament que ha de tenir la crisi es valora molt més el que pugui tenir una persona quan té poc i de la poca dona ajuda i tal. I la primera que és el qual hi ha un xiste que els deia també, parlava de quina nit, jo veia un mentre de la manera que li deia, mamà, doncs que vinguin aquí i t'ha de dir una mica d'això poc i et repartirem el paper que tenim. A vegades és això, que menys tu és el que és més solidari.
Bé, doncs, Ton, moltes gràcies i moltes gràcies a Marc Casanovas per aquesta ajuda a l'entrevista i ens veiem d'aquí uns minutets amb Estels, amb Carme Mas.
D'acord, doncs. Moltes gràcies a vosaltres.